Diumenge a les 12, partidàs Castellón-Sabadell i avui, aquí en directe a Ràdio Sabadell, tota la prèvia d'aquest partit.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Serà un servidor qui descobreixi que estem a menys de 48 hores del partit fins ara més atractiu de tota la temporada, per molts motius que intentarem sintetitzar avui, perquè s'enfronta el segon classificat contra el primer, perquè s'espera una entrada més pròpia d'un partit de segona o de primera divisió a Castàlia, perquè el Sabadell tampoc estarà sol a la plana amb un autocar assegurat i un segon que va camí d'omplir-se, perquè el Castellón, opinió també generalitzada, va ser l'únic equip clarament superior al conjunt arlequinat en els partits de la primera volta. Va ser en aquell duel de la primera jornada, la nova Creu Alta. Per tot això i molt més, com ha dit Antonio Hidalgo avui en roda de premsa, diumenge s'espera un enfrontament de detalls on tots dos equips arribaran al límit, on l'espectador s'ho pot passar d'allò més bé i on el Sabadell, en cas de guanyar, faria un cop de puny dels grans sobre la taula, sent el primer equip que venç a Castàlia enguany, menció a banda a la derrota als despatxos del Villarreal B. Cordeu-vos el cinturó, perquè serà un duel per obrir la segona volta que mesurarà el que vol realment l'equip d'Hidalgo en els 19 partits que resten de campionat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui tanquem la setmana amb el Toni González a les vies de so. Comencem.
Comenta la recepció.
D'aquí uns moments tindrem el Sergi Parc a l'estudi perquè ens expliqui què ha dit avui el tècnic de Canovelles en roda de premsa. Després saludarem també el seu homòleg a Castelló de la Plana, Òscar Cano. Tindrem l'habitual dosi d'estadístiques i a la segona part del programa, el Sabadell Nord, que torna l'acció al camp del Júpiter. Els 5 jugadors de l'Astral Pool convocats per l'Europeu de Budapest, que comença el diumenge. També el partit de l'OAR contra el Granollers B, o per exemple també el Sabadell Rugby Club. I tancarem aquest programa d'avui amb bàsquet i amb el partit del bàsquet Pià i el derbi que juguen avui a Primera Catalana Femenina de Bàsquet, l'Escola del Carme i el Club Esportiu Sant Nicolau.
I fora de l'hotel?
L'Atlético de Madrid disputarà la final de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita contra el Real Madrid després de superar ahir per 2-3 el Barça en un partit esbojarrat. Es van avançar els matalassers. Només començar el segon temps, els blaugrana van capgirar el marcador, van veure com el VAR els anul·lava dos gols i l'Atlético remuntava en els últims minuts. La final contra el Real Madrid, per cert, diumenge a les 7. Avui també s'ha confirmat que Salamanca acollirà la Supercopa Femenina del 5 al 9 de febrer amb la presència de 4 equips de futbol femení, com a la masculina seran el Barça, l'Atlético, la Real Sociedad i el Levante. I en joc ara mateix el dobles decisiu de l'eliminatòria de quarts entre Espanya i Bèlgica a l'ATP Cup de tenis. Fa una estona Rafa Nadal s'havia superat per David Goffin. I avui a les 9 hi ha Eurolliga de bàsquet al Palau, Barça, Efes en un duel de tercer contra segon. Ahir el líder, el Real Madrid, va guanyar els Alguiris per 88-82.
Han parlat en les últimes hores.
Després de la desfeta del Barça va comparèixer el seu capità, Leo Messi.
Creo que más allá del resultado hicimos un gran partido, que después de mucho tiempo volvimos a tener sensaciones muy, muy buenas, donde prácticamente durante 80 minutos controlamos el partido, mantenimos un ritmo muy alto, presionamos, atacamos todo el tiempo, que regeneramos, fuimos muy... muy protagonista y los últimos 10 cometimos errores que no nos pueden pasar.
I a les xarxes socials.
No hem triat avui un sol tuit, hem triat moltíssims tuits, totes les mostres de suport i d'ànims d'ahir dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell, un cop confirmada la sessió de David Acedo al Prat. Jugadors com Aleix Coc, com Pedro Capó, com Antonio Romero, com Ian Mackay, com Àngel Martínez, com Grego Sierra, un bon reguitzell de components d'aquesta plantilla del Centre d'Esports, mostrant un cop més que són una pinya amb el suport, com diem, al jove futbolista del Centre d'Esport Sabadell, que jugarà a préstec amb el conjunt Pota Blava d'aquí al mes de juny.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem gens pendents d'un partit de la tercera regional de Madrid quan quedin un quart d'hora, quan falti un quart d'hora per arribar a les 8 del vespre, és a dir, a 3:15, Arroyo Culebros, Cenicientos.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant avui la ciclista sabadellenca ja retirada de la competició, la Sandra Santanyes, i també un futbolista del Centre d'Esport Sabadell que va marcar l'any passat a Castalia, esperem que repeteixi, Adri Cuevas.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Segons i arribarem al punt de les 2 i 6 de la tarda en directe a l'últim hotel suís de la setmana, avui divendres 10 de gener del 2020, a la prèvia, com diem, a menys de 48 hores del partidàs fins ara de la temporada, ja no només de la jornada, entre el segon classificat, com és el Club Deportiu Castellón, i el Centre d'Esports Sabadell. Des de mitja hora abans estarem en directe a 11:45 amb el Sergi Garcés i l'Adriana Arroyo des de Castelló de la Plana perquè ens expliquin aquest partidàs, com diem, que encapçala i que serveix per obrir la segona volta del campionat i per definir, qui sap, al final de la jornada, quin dels dos equips o fins i tot un altre pot arribar a ser líder o pot començar la segona volta com a líder d'aquest grup tercer de la segona divisió B. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Oh, Vitoria, bona tarda.
Hi ha partit, deixem abans rematar tota l'actualitat, ara que parlàvem de les moltíssimes mostres de suport que va rebre ahir David Acedo, de rematar tot el tema Mercato, el mercat, que segurament en parlarem també la setmana que ve, perquè com vam explicar aquí ahir a l'Hotel Suís, Alberto Leira està també a la rampa de sortida, el club li vol buscar una sortida i també s'espera alguna arribada d'aquí al 31 de gener, però anem a rematar-ho avui perquè parla també el tècnic Antoni Hidalgo en la seva compareixença en roda de premsa sobre la sortida de David Acedo.
Sí, et sembla, dins d'aquest tema del mercat, rematem primer el tema de David Acedo. Deies a la presentació que el mitja punta ja pot hablar, ha rebut moltíssimes mostres de suport. Per exemple, fa mitja hora també, Pau, el mateix Esteve Calzada li ha desitjat sort a David Acedo.
Mira, aquesta ja se m'havia passat fins i tot a totes les que havien arribat.
I fa qüestió d'una hora en roda de premsa, també s'ha pronunciat Antonio Hidalgo sobre el nou jugador pot hablar.
Li desitjo el millor al David, continua sent jugador nostre, és un noi espectacular, un nano encantador, un nano que no para de treballar, un nano que té talent, però que necessita jugar i que necessita minuts. Jo he sigut molt franc amb ell i ell també, i té una molt bona oportunitat aquí a segona B.
I ho deies, Pau, abans, que Alberto Leira podria ser el següent en sortir de l'equip, i també s'està parlant, no, de la idea d'incorporar un central esquerrà que complementi una mica la figura de Gregor Sierra, que és l'únic que compleix aquest perfil. Antoni Hidalgo no s'ha volgut pronunciar sobre aquestes possibles sortides o possibles arribades, s'ha limitat a dir que a la plantilla no són gaires efectius i que evidentment estaran ben atents al mercat. Això sí, ha volgut prioritzar tots els jugadors que van assolir la permanència la temporada passada, màxima confiança per ells, i que aquell que vingui servirà per complementar l'actual plantilla.
De fet, hi ha un detall d'aquesta roda de premsa quan li heu preguntat a Antoni Hidalgo si hi havia alguna baixa, ha dit Hidalgo que no, per tant no hi ha novetats en aquest aspecte, i per tant aquí entra la possibilitat també, ell mateix ho ha dit, demà es decidiran sobre Gerard Marquillas, el jugador del juvenil que ja va entrar al defensa en l'última convocatòria per anar a Villarreal. Recordem que aquesta peça del central esquerrà és la que corre més pressa, la de més urgència, perquè estem parlant al final de la lesió de llarga durada de Jesús Olmo, estem parlant d'una lesió de llarga durada de l'Eix Roig, de moment sense allò un termini clar per definir la seva tornada, l'Eix Roig per cobrir en aquest cas també el carril esquerre, i se li ha afegit, recordem, la baixa en els últims dies de Fernando Pajarero, el qual, tractant-se d'un problema muscular, molt probablement no el tornarem a veure, ja veurem, això és aventurar-nos, però mínim fins al mes de febrer. Mm-hmm. En qualsevol cas, fet aquest parte mèdic improvisat, partidàs, com diem, aquest diumenge, Sergi, ara mateix el partit més atractiu que ens podem trobar al grup tercer de la segona B.
Sense cap mena de dubte, recordem que és el que obre aquesta segona volta per part dels dos equips. Els dos equips han firmat una gran primera volta. L'altre dia, Pau, repassàvem els números, especialment del Sabadell, amb aquests 35 punts, una puntuació que mai s'havia assolit a la categoria de segona B, rècord en els últims 55 anys, si exceptuem la tercera divisió. Clar, arribats a aquest punt, se li pregunta a Antonio Hidalgo en roda de premsa si, després d'aquesta enorme primera volta, seria una decepció pel Sabadell no acabar entre els play-offs. Això ha contestat el tècnic de Canovelles.
Abans de començar la temporada, i a nivell de pressupost, quin equip som? això ho hem de posar en una balança, perquè quan al principi anàvem al mercat, doncs érem el Sabadell i vam poder firmar el que va poder firmar, però hem de posar en una balança totes aquestes aspiracions. Hem fet coses molt bones, però ens queda molt per fer. Jo sóc el primer que tinc molta ambició per continuar fent moltes coses, però de parlar de decepció amb aquests tèrmins, doncs no m'agrada.
Ara estàvem fent aquí el debat intern. Seria una decepció, Sergi Parc? No seria una decepció?
Jo crec que no s'ha de confondre mala temporada amb decepció. Vull dir, posem que el Sabadell acaba sisè aquesta temporada. Crec que si a principi de temporada ens diuen que el Sabadell acaba sisè a Lliga, diríem, és una molt bona temporada. Ara, la decepció ve quan tu estàs firmant una enorme temporada, que s'ha despertat molta il·lusió entre l'entorn arlequinat i al final no s'acaben complint aquestes expectatives que un potser s'ha creat enmig de la temporada.
I més perquè ara ens estem allò mal acostumant, en el bon sentit de la paraula, a viure entre els millors i a viure sent els millors, de fet, del grup. En qualsevol cas, anem a parlar també una mica d'aquesta fortalesa a casa del Castelló. Ho dèiem abans, no ha perdut cap partit, o si voleu, si sou més puristes, sí, ha perdut un partit, però després li van donar la victòria als despatxos contra el Villarreal B, en aquell partit en el qual el filial groguet va acabar amb 8 futbolistes, amb 3 expulsats i amb només 6 jugadors en fitxa del filial. Per tant, li van retirar els 3 punts a l'equip de Miguel Álvarez, i amb el precedent també present, Sergi, de la primera volta, aquella victòria clara, contundent del Castelló a l'estadi. Fins ara, jo m'atreviria a dir que és l'única ensopegada clara del Sabadell aquesta temporada.
Probablement ha estat el pitjor partit d'aquesta temporada del Sabadell, i, com a curiositat, el Castelló, l'únic equip que ha guanyat a la nova Creu Alta contra el Sabadell d'Antonio Hidalgo. Aquest cop, però, l'escenari serà a Castàlia. Ahir repassàvem històricament com de malament s'ha donat aquest escenari al Sabadell, tot i que últimament, en les 7 últimes visites, han estat 4 victòries arlequinades, com l'any passat amb el gol d'Adri Cuevas que feia referència abans, Pau. Per tant, els precedents més recents no són del tot dolents, però sí que tenim aquest precedent últim que va tenir lloc a la nova Creu Alta entre els dos equips, i Hidalgo ha reconegut que en aquell partit el Castellón va ser molt millor que el Sabadell.
Van ser millors que nosaltres la primera volta, el primer partit. Està clar, no? Hi ha moments del partit en el que, sobretot, nosaltres tenim en aquest partit 5 minuts bons, després ells sí que s'imposen bastant. Van ser millors, s'ha d'acceptar, i després, bueno, pues intenta corregir moltíssimes coses. Evidentment són moments molt, molt, molt diferents del principi. Ells van continuar amb una idea molt clara.
Circumstàncies molt diferents, Pau, perquè clar, aquell partit era l'estrena en Lliga. Ha dit Hidalgo que el partit serà molt bonic, evidentment, per la situació que viuen els dos equips, i que servirà una mica també per graduar i mesurar el nivell del Sabadell. Per cert, comparant el Castellón, o millor dit, comparant els dos equips actualment amb les seves plantilles, amb els seus 11 a la primera jornada, el Sabadell, si ho recordes, Pau, en aquell partit va jugar amb Jesús Olmo i Fernando Pajarero de titulars.
Sí, ho recordo.
En aquell partit es va lesionar Olmo, i després Pajarero, doncs, sí que ha quedat ja més relegat a la suplència. Aquest parell de canvis possiblement són els més destacats en el Sabadell, i en el Castellón pràcticament també ha mantingut el mateix 11 durant totes les jornades, amb l'excepció de Regalón, que va patir una greu lesió al principi de temporada. Per exemple, a Lleida va jugar Gálvez, i aquesta és l'única diferència. Vull dir, com a jugadors, crec que tindrem uns 11 molt similars respecte a aquell partit, però sí que, evidentment, les circumstàncies són totalment diferents.
De fet, l'única baixa confirmada que tenen per aquest partit, ara li preguntarem també al tècnic del Castellón, és la de Josep Calavera, que va ser un dels millors en aquell partit, a Madular, en el doble pivot, i veurem com la supleix o quins són els plans que té el tècnic andalús del Castellón. Un Castellón, evidentment, no el descobrirem ara, amb un potencial a nivell de jugadors, de talent, i no només això, sinó amb un potencial econòmic que està en una altra lliga, evidentment.
Sí, i ho han demostrat fitxant a un vell conegut per l'afició arlequinada com és Juan Tortuño, i Antonio Hidalgo ha dit que efectivament que fitxatges com aquest demostren que el Castellón té un múscul econòmic important, però que no es tracta només de tenir múscul econòmic, no es tracta només de tenir aquest potencial, sinó que també s'ha de saber fitxar bé les peces.
A Jameli estava al Teruel l'any passat. El Víctor estava al Lepro. O sigui que si tenen aquest potencial, però les persones encarregades d'agafar jugadors han acertat en jugadors que, bueno, o sigui, que no és fàcil firmar pel Castellón, perquè podrien haver agafat uns altres també, no? Tot s'ha de dir. Al final, el futbol tens molt poder econòmic, sí, però després has d'encertar. i això també és difícil i ells ho han fet.
Això evidentment perquè hem vist exemples d'aquesta temporada, com és el cas de l'Hércules o és el cas del Nàstic, que cromos en mà, noms en mà, són dels millors equips de la categoria, però que després has d'encertar a l'hora d'engranar les peces i has d'encertar també donant continuïtat als projectes que van funcionar l'any passat. Hem parlat ja, Sergi, de la llista, no hi ha sancionats, tenim un llarg reguitzell de percebuts, Àngel, Pedro Capó, Edgar, Néstor, Adri, el mateix Antonio Hidalgo. Per acabar, com està el tema de l'autocar, que dèiem al principi?
El tema de l'autocar, recordem, ja tenim un autocar ple d'aficionats i el segon ja s'ha omplert una mica més de la meitat i en total s'han venut unes 150 entrades. Recordem que aquesta tarda és l'últim moment per adquirir aquestes entrades per presenciar aquest Castellón-Sabadell a les oficines de la Nova Creu Alta i que la gent no es despisti, Pau, sobretot les entrades s'han d'adquirir, com dic, a la Nova Creu Alta, que ningú se li acudeixi
anar a Castellà i voler entrar d'allà perquè no podrà,
correcte. Per tant, el Sabadell de nou tindrà aquest caliu de l'afició, com ja va sent, ens estem acostumant, no?, a aquest fet en les últimes setmanes, però aquest cop sí que crec que serà una mica diferent perquè, evidentment, la presència d'aficionats orelluts que s'espera per aquest partit serà espectacular. No sé si més de 10.000, no sé si ompliran l'estadi, però en tot cas l'afició del Sabadell segur que serà minoria. En tot cas, Antonio Hidalgo agraeix qualsevol que vingui.
Vingui el que vingui, el sentim a prop, no? L'altre dia també hi havia gent, vosaltres també ho sabeu, és pràcticament molt difícil anar a un camp fora i que no hi hagi algú del Sabadell, o sigui que la gent que vingui la sentirem a prop, com la que estigui aquí a Sabadell. Aquests moments els hem de viure tots junts, els dolents els vam viure tots junts l'any passat, ara que estem en aquest bon moment també els hem de vivir junts.
Evidentment, el Sabadell que comptarà amb el suport de l'afició arlequina de Castalia, tot i que em sembla a mi que per molt que cridin en algun moment, amb la quantitat d'espectadors que s'espera a Castelló de la Plana, pocs se sentiran, però com sempre, sempre dona aquell toc de color blau a les grades albinegres de Castalia. Sergi, per rematar-ho, anem a repassar-ho tot, a recordar-ho tot en format agenda.
Una mica d'agenda. Insisteixo, aquesta tarda, últim moment per poder adquirir aquestes entrades per al Castellón-Sabadell. Demà, entrenament de l'equip a la Nova Creu Alta. La convocatòria oficial la sabrem cap allà a les 2 del migdia perquè l'equip surt a les 3 de la tarda i el partit a les 12 del migdia el diumenge, des de mitja hora abans en directe a Ràdio Sabadell. Per cert, Pau, una curiositat sobre el tema horari. L'últim cop que el Sabadell va guanyar en partit oficial jugant en jornada matinal va ser el 14 d'octubre del 2018 al Camp de l'Ebro, 1-3, segur que recordaràs bé aquell partit.
I tant.
Ebro 1-Sabadell 3. Des de llavors, el Sabadell ha jugat 8 partits pel matí en partit oficial, 6 empats, 2 derrotes, inclòs aquell Xove Espanyol 0-Sabadell 0.
Gràcies pel precedent, Sergi. Pots marxar tranquil·lament per la porta. Gràcies.
Fins ara, Pau.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Després repassarem també el paral·lelisme numèric entre el Sabadell i el Castellón, Castellón i Sabadell, però tots dos equips han seguit una trajectòria similar en els darrers mesos, també pel que fa a les banquetes. Tant el nostre pròxim protagonista com Antonio Hidalgo van arribar la temporada passada per apagar els focs de tots dos equips que anaven encaminats cap a tercera i sent també els tercers entrenadors d'aquella temporada. El de Canovelles ho va aconseguir amb només 7 partits de marge, mentre que Òscar Cano ho va fer en 22. Òscar, què tal? Com estàs? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Como decíamos, dos clubes que han mantenido muchos paralelismos en los últimos meses.
Bueno, pero lo importante es que dichos paralelismos ahora mismo nos sitúan en una posición envidiable y para eso vinimos, ¿no? Tanto Antonio como yo, para tratar de que nos saliesen mejor las cosas que a nuestros antecesores, que lo intentaron con toda su fuerza y bueno, y el fútbol es así, a veces te toca a ti la mala y ahora nos ha tocado la buena.
Y al final lo que se comenta, lo hemos comentado antes y se comenta mucho en el fútbol, ¿no? Que cuando a un proyecto se le da continuidad, cuando las cosas funcionan, tiene muchos visos de acabar saliendo bien.
Sí, sobre todo, para que funcione yo creo que hay que analizar más allá de los resultados, ¿no? Porque a nosotros casi estamos obligados a hacer un milagro, ¿no? Date cuenta que mi presencia aquí tiene que ver con 20 partidos, creo, 21 la temporada pasada, 21 creo, si mal no me equivoco, y son 31 puntos, de los cuales 27 son en la segunda vuelta, es decir, son números casi de playoff, y aún así nos salvamos en el último minuto de la última jornada, ¿no? Pero bueno, ellos vieron que hay, había muchas cosas a través de las cuales se podían construir, bueno, nuevas en esta temporada, y la verdad que se ha hecho un muy buen trabajo desde la dirección deportiva, se ha dado estabilidad a las cosas que creíamos que eran buenas, y a partir de ahí, pues claro, esa pizca de suerte que también es necesaria y esas dinámicas que nos han favorecido.
Lo hemos dicho antes, si estuviéramos hablando en términos atléticos de una maratón, ahora mismo cumplimos la media maratón, tenemos todos la sensación de que aún queda mucho, pero no sé si Óscar Cano coincide con esta afirmación, con esta frase, de que es el partido más atractivo que podemos ver hasta ahora en lo que llevamos de temporada por lo que respecta a los dos equipos.
Bueno, desde el punto de vista clasificatorio, así es decir, nos vamos a jugar el liderato con permiso también del Andorra, ¿no? A partir de ahí, pues, qué duda cabe que somos dos equipos que tratamos de imponernos al rival a través de, bueno, de procedimientos que tienen que ver con la pelota. El Sabadell es un equipo que juega muy bien al fútbol, que además tiene, bueno, mucha eficacia con lo que hace. Y bueno, y nosotros pues somos un equipo también similar, ¿no? Más allá de detalles estructurales o funcionales o que los procedimientos varíen, pero realmente la esencia es muy similar, ¿no? Por tanto, bueno, se prevé un partido atractivo, pero ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Basta con anunciar que va a estar bien para que sea un bodrio, y bueno, trataremos de que no sea así, de que la gente lo pase bien.
Esperemos que no, y además con un factor a tener muy en cuenta también, como siempre jugáis como locales, ¿no? Y es el factor Castalia. Esta semana hemos hablado de... el otro día hablábamos, por ejemplo, con Xavi Sidro, con el periodista de Cadena Ser, que nos comentaba que se espera una entrada superior a los 10.000 aficionados, el club buscando los 14.000 socios esta semana. Evidentemente está siendo un factor esta temporada también para entender que el Castellón no ha perdido todavía en su estadio.
A ver, es un factor, pero no solo tiene que ver con lo puntual, ¿no? Es decir, si este club ha estado a punto de desaparecer, si ha estado en la miseria, por utilizar un término casi que agradable para realmente lo que le ha ocurrido, 7 años en tercera división, y se mantiene vivo y es capaz de reflotar y de en 6 meses pasar de ir lo último a estar los primeros, evidentemente eso sin la fuerza de la gente es imposible. Es decir, este club nunca va a morir porque, del mismo modo que en otras localidades, son del equipo de la localidad y del Madrid o del Barça, aquí nadie ni del Madrid ni del Barça, aquí son del Castellón. Aquí la gente, los niños, los jóvenes van al gimnasio con el chándal del Castellón, a clase los niños con el chándal del Castellón, con la camiseta. Es decir, estamos hablando de un sitio, de esos pocos sitios, donde el sentimiento traspasa cualquier lógica, ¿no? Por tanto, evidentemente eso es una energía que cuando la tenemos a favor, que siempre, pues, bueno, pues suma mucho, ¿no?
Aquí en Sabadell, Óscar, hay una corriente generalizada desde principio de temporada, y es que el Castellón ha sido el único rival en esta primera vuelta, después de ver la muestra de los 19 partidos, que ha sido netamente superior en un partido al Sabadell. La verdad es que aquí en la Nova Creu Alta os salió un muy buen partido para empezar la temporada.
Sí, salió todo perfecto, ¿no? Y fíjate, es jugar contra el Sabadell para mí es una delicia desde el punto de vista de que te exige como entrenador a nivel intelectual, ¿no? Esos tres en el fondo, esas transformaciones que ellos hacen, esos dos centrocampistas que se acercan tanto y que le dan espacio a los siguientes, esos carrileros tan altos, Edgar por ahí, que dice, bueno, si vas a por ellos se la tiran a Edgar y a partir de Edgar juegan, que es como jugar con un bello centro cerca del área contraria. No sé, es decir, te exige mucho, ¿no? Y preparando el partido de la primera vuelta, realmente, pues teníamos muchas dudas de cómo salir, de cómo enfrentarnos a ellos, de qué líneas disponer, de cómo ir a por ellos arriba, cuándo sí, cuándo no. Y bueno, y la verdad que el partido que más dudas tienes es el que mejor salió, ¿no? Se nos puso de cara también pronto, también jugamos con ese factor. Y bueno, y cuando el Sabadell apretó, que apretó y nos exigió también, pues no tuvieron la suerte de hacer el 1-2 que lo hubiese dado alas, ¿no?, para ese tramo final del partido. Pero sí que es cierto, ahí estuvo muy bien con balón, muy bien sin él, y hicimos un partido completo.
Y en ese partido recuerdo que también tuvo un papel destacado Josep Calavera, que será una de las bajas para este partido después de la expulsión en Lleida. No sé hasta qué punto le trastoca un poco los planes a Óscar Cano la baja de uno de los cerebros, ¿no?, en el centro del campo.
Sí, no, Josep es un jugador, para mí, si elige bien dónde ir, porque esto se trata de contextos que le favorezcan a él, es un jugador de otra categoría. Estamos hablando de un chico de 19 años o de 20 años que, bueno, que tiene un futuro muy prometedor por cómo juega el fútbol, por cómo hace jugar al resto y por cómo lo interpreta todo. Es decir, es uno de esos cerebros de los que en esta categoría no existen. Pues claro que es una baja sensible, pero yo creo que el equipo tiene, bueno, el suficiente contenido y los suficientes perfiles de jugadores para que su ausencia pues no se note demasiado, ¿no?
Y ya para terminar también, Óscar, una de las noticias que hemos conocido en las últimas horas, porque además también con su pasado arlequinado también nos llamó más la atención que seguramente otro fichaje, como es el de Juan Tortuño. Salió Jairo Cárcava, dirección Baracaldo, desde el club pues ya se intuía, ¿no?, que podía llegar una pieza importante en la parcela ofensiva, y al final ha llegado Juanto. No sé si de entrada para poder llegar ya para este domingo, ya se ha entrenado con el grupo. ¿Cómo ve Óscar Cano esta incorporación de Juanto?
Bueno, pues es un... tú lo has dicho, el año pasado el equipo construía las acciones de ataque de una forma que nos permitía que delanteros como Cubillas o Jairo pues fueran importantes, ¿no? Con la entrada de Calavera, de Carles Salvador, con la presencia de Jorge Fernández, pues el equipo hace otras cosas, llega al área de otra manera y necesitábamos un perfil diferente de jugador sin renunciar a lo que el año pasado ya hacíamos. Y como lo que el año pasado hacíamos ya lo tenemos asegurado con Cubillas, con César y con Raúl, pues ha tenido que salir un compañero, en este caso Jairo, para que llegue un jugador pues que añada a todo eso que hacemos pues un recurso más, que es asociarse, finalizar de otra manera, lo que hacen los media puntas tenga continuidad fuera del área y que después bueno, pues sea capaz de aportar pues con sus goles todo aquello que esperamos de él.
Pues sin duda una de las armas que tendrá a su disposición Óscar Cano, y además aquí en Sabadell tenemos el recuerdo que nos hizo daño en el Camp de Sports de Lleida la temporada pasada, Juanto Ortuño, el ex arlequinado. Óscar Cano, un placer hablar contigo unos minutos antes de este partidazo que esperemos que no sea un bodrio, que sea una auténtica delicia este Castellón Sabadell de este domingo.
Ojalá que sea así, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Abrazos.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Óscar Cano, el tècnic del Castellón, aquí en directe a l'Hotel Suís, a minut i mig per arribar a 2:45 de la tarda, moment en el qual hem de rematar aquesta prèvia del Castellón Sabadell de diumenge a les 12 del migdia, des de mitja hora abans el Sabadell en joc d'aquesta emissora, amb les estadístiques del partit, un cop més amb la veu de la nostra companya Núria García.
Més enllà d'enfrontar-se al segon classificat contra el primer, les temporades del Castellón i el Sabadell guarden molts paral·lelismes. En defensa, només l'Olot supera els registres de gols en contra de tots dos equips, 15. En atac, els orelluts són el segon conjunt més golejador i els arlequinats el quart. Pel que fa als números de casa, el Sabadell suma 6 victòries consecutives i és el segon millor local, mentre que el Castellón és el quart, però amb un partit menys. De fet, és l'únic que ha estat capaç de guanyar la nova Creu Alta enguany. A fora, en canvi, papers intercanviats. Els dos Carcano són el segon millor visitant i els d'Antonio Hidalgo els quarts amb un partit menys. Ens aturem en aquesta qüestió. Tot i estar a la part alta pel que fa als punts aconseguits a domicili, el centre d'esports passa per la seva pitjor ratxa de la temporada. En total són 2 dels últims 15 punts en joc lluny de la nova Creu Alta. Cert és que els d'Hidalgo s'han vist les cares amb el tercer, el cinquè, el setè i el vuitè. El Castellón, en canvi, i amb l'asterisc del partit del Villarreal B guanyat als despatxos, és un dels 3 equips que encara no ha perdut a casa juntament amb el Barça B i l'Andorra. Precisament els orelluts venen de guanyar a Castàlia, el conjunt tricolor i el Cornellà pel mateix resultat, 3-1. Pel que fa als precedents, circumstància curiosa. L'estadi del Castellón es va inaugurar l'any 1987. En les 8 primeres visites a Castàlia, 7 derrotes arlequinades i només un empat. A les 7 últimes, 3 ensopegades i 4 victòries del Sabadell. La més recordada és la de la temporada passada, amb el gol d'Adri Cuevas. L'anterior va ser l'1-2, que acabaria significant, 7 dies després, el títol de Lliga l'any de l'ascens a Ipurua. Acabem amb l'àrbitre del partit. Serà Rafael Sánchez López, del Col·legi Murcià, i amb 5 anys d'experiència a la categoria. No té cap precedent amb el Castellón i 2 de no massa bon record amb el Sabadell. Especialment el segon, la derrota per 2-0 de la temporada 2017-2018, el Rico Pérez, en què expulsa Aleix Coc abans del descans, i a la segona part assenyala com a penal una falta fora de l'àrea de Marc Martínez. El primer precedent va ser un empat a 1, 2 anys abans, a la Pobla de Mafumet. Té una mitjana alta de grogues, 6,7, tot i que enguany supera clarament les 7 per partit. La de vermelles és de 0,34.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís. Don't show up, don't come out,
don't start caring about me now. Dos minuts per sobre del punt de 2:45 de la tarda. Ara sí, tancada ja la prèvia d'aquest Castellón-Sabadell de diumenge a les 12. És el moment de baixar un parell d'esglaons fins a Primera Catalana, on el 2020 comença amb el penúltim partit de la primera volta. El Sabadell Nord torna a l'acció després d'unes vacances de Nadal prou mogudes. Primer es va confirmar la lesió de llarga durada d'un dels puntals de l'equip en atac, Omar Cani, després la sortida del Pichichi de l'any anterior, Jairo Díaz, al castellà, i per últim, fa uns dies, la retirada d'un dels capitans de l'equip de Quico Díaz per lesió, la d'Albert Quereda. Parlem ara amb un altre dels capitans del Sabadell Nord, el porter Lluri Granado. Què tal, Lluri, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal?
Déu-n'hi-do, eh? Quin... anava a dir quin final, quin hivern, però quin final de 2019, quin inici de 2020, amb un cúmul d'aquestes notícies que per una qüestió o per una altra han acabat debilitant en certa manera l'equip.
Sí, bueno, al final són notícies que no gusten, no? Cuando hay compañeros que se van marchando, pero bueno, vamos a intentar afrontar el inicio del año 2020 con la máxima positividad posible.
Com han anat caient una a una totes aquestes notícies? Perquè imagino que, clar, al final una lesió com és la d'Omar Cani és una acció de mala fortuna al partit, després la decisió de Jairo de voler marxar a Tercera Catalana, al castellà, Albert Quereda, que ja no estava jugant, però al final també era un pes important de l'equip. Com s'ha anat vivint tot això?
Bueno, lo de Mar sí que fue algo que no te esperas, ¿no? Son acciones que le puede pasar a cualquier compañero, pero siempre cuando son lesiones así que son tan largas, pues duelen más, ¿no? Y bueno, en el caso de Jairo fue un referente con nosotros estos 2 años ahí en ataque, y la verdad que es una lástima de que al final no haya podido encontrarse quizá en la buena forma que él se esperaba y que nosotros esperábamos. Pero bueno, por una parte contento porque él también vaya a algún sitio donde pueda disputar de minutos, y que al final es eso, ¿no? De que esté donde esté, que él esté feliz.
Al final.
Y bueno, y con Albert igual. Con Albert, pues el pobre ya llevaba un año arrastrando el tema de la lesión, y yo creo que tomar esa decisión creo que para él es más complicado que para nadie, ¿no? Entonces, pues nada, hay que aceptarlo, ¿no? Respetarlo sobre todo. Y ojalá en un futuro pues pueda volver con nosotros.
Al final estem parlant, anava a dir també, Lluri, d'un moment en el qual l'equip, suposo que el repte principal és allò, l'estar units, saber que ara cadascú ha de donar fins i tot una miqueta més, no?
No està clar. Al final nosotros nos nutrimos de eso, ¿no? De que el equipo esté junto, de que vayamos todos a una, y eso es lo que nos depara el año, ¿no? De que el equipo pues sea fuerte.
Al final també tot no han estat males notícies. Ara fa uns dies aquí parlàvem a Ràdio Sabadell de la tornada, ja va fer-ho en l'últim partit del 2019 contra el Llagostera B, d'Alejandro Alegría, que era un home que havia estat pràcticament tot el 2019 lesionat per un porter com tu. El fet de recuperar homes que estan just de la línia que tens per davant a la defensa també és una sensació d'estar una mica lleugerit.
Sí, no, eso siempre es una alegría, la verdad que con Alejandro ya le tocaba el pobre volver después de la lesión que ha tenido. Y bueno, ya ha sido un poco eso, ¿no? La mala suerte que hemos tenido también de tantos jugadores que han ido cayendo. El tema también de Montero, que también lleva desde el año pasado, que tampoco acaba de entrar al 100%. Y bueno, y poco a poco pues intentar ir recuperando la gente que nos falta.
Com diem, Lluri, queden 2 partits per acabar la primera volta, però d'entrada la situació és diferent ja a la de l'any passat. L'any passat estàvem parlant del Sabadell Nord com l'equip revelació de la categoria, vivint durant bona part del curs a la primera meitat entre els primers de la classificació, ara 3 punts del perill. Ara suposo que pren més importància el discurs aquell d'anar dia a dia, partit a partit.
Sí, bueno, està clar. Al final El año pasado éramos la novedad, ¿no? Nadie nos conocía, jugábamos un poquito también con ese factor sorpresa. Pero bueno, después de un año ya en la categoría, los equipos ya saben cómo somos, entonces la gente ya nos espera. Y nada, pues eso, intentaremos ir a tope e intentar sacar los dos partidos que nos quedan, intentar llevarnos los tres puntos de cada uno. Así que es cierto que miraremos de esta manera, ¿no? Como tú dices, mirar el partido a partido y que esto va como va, que luego encadenas tres victorias seguidas y te vuelves a plantar en la zona de arriba.
Tot i que per tornar a l'acció, déu-n'hi-do, no? Al partit, visiteu el Júpiter diumenge a les 12, 3 punts per sota la classificació, un dels equips que marca el perill per tornar allò partit ja de màxima exigència.
No, está claro, va a ser un partido disputadísimo, somos dos equipos que necesitamos la victoria sí o sí, el Júpiter es uno de estos equipos históricos que está en una posición que no le corresponde y yo creo que será un partido muy muy igualado en un campo que será complicado.
Doncs esperem que aquesta, anava a dir la segona volta no, però encara queden un parell de partits per començar la segona volta, però que aquest 2020 pugui començar també amb una alegria pel Sabadell Nord i que a poc a poc doncs, es pugui confirmar, a mesura que ens anem apropant també a la primavera, aquesta segona permanència consecutiva a la categoria primera catalana. Lluís Granado, porter de l'equip, gràcies per atendre'ns uns minuts aquí a Ràdio Sabadell, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies. Hasta luego.
Divendres i dissabte nit tens cita a la 94.6.
Vitamina Dance, la teva píndola de dents.
Novetats, segells discogràfics, entrevistes, agenda
i notícies sobre el panorama electrònic.
I la segona hora, sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
60 minuts de música electrònica sense interrupció. Non-stop.
Vitamina Dance. De la ràdio a la vista de ball.
Segueix-nos a les xarxes. @vitamina946.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Per començar la segona volta, partides a la vista.
Qualsevol rival que te guanya, no, sempre esperes a la segona volta, no, per a canviar esa dinàmica, no.
Igual que ellos tendrán lo de eso del año pasado, nosotros tenemos lo de este año en la primera jornada que nos hizo daño también y tenemos que ir a por todas.
Está claro que va a ser un partido a cara de perro.
A mí me agrada tenir més punt que ningú i guanyar partits. La altra cosa és pensar què passarà, no.
Sabadell en joc.
Diumenge s'enfronten el segon i el primer classificat. A partir de 11:45 del migdia, des del nou estadi de Castalia, Club Deportivo Castellón, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Adri Cuevas, centrocampista del Sabadell, y te recomiendo que escuches los partidos en Radio Sabadell.
Sabadell en joc, passió arlequinada.
Hola, sóc Laura Ester, portera del Club Natació Sabadell i us recomano escoltar cada migdia el programa Hotel Suite. Tweet,
I ara que escoltàvem a la Laura Ester, ens va com anell al dit per obrir el bloc poliesportiu perquè l'ALEN, el màxim organisme aquàtic europeu, va fer oficial ahir la llista amb els millors esportistes de les diferents disciplines durant el 2019. Una llista on apareixen dues de les cares més reconegudes i més visibles del Club Natació Sabadell. D'una banda, la dona Carbonell, tot i estar retirada de forma temporal, la barcelonina ha estat distingida com a millor nedadora artística d'Europa després de convertir-se a Gwangju, a Corea del Sud, en l'esportista femenina amb més medalles en la història dels Mundials, un total de 23. I de l'altra, ara que l'escoltàvem, Laura Ester, com Carbonell, la portera de l'Astral Pool, ha estat escollida com a millor waterpolista d'Europa per segona vegada en la seva carrera, després de fer-ho també el 2017. Una Laura Ester capdalt en el triomf de la cinquena Eurolliga del Club Natació Sabadell, també clau en la plata d'Espanya a Gwangju, i que avui, per cert, demanava també difusió a les xarxes socials perquè una jove anomenada Natàlia pugui venir de València a Barcelona a jugar aquest esport com és el waterpolo. Poc després ha agafat Laura Ester l'avió rumb a a Budapest, a Hongria, juntament amb la boia del club Maica García i l'esquerrana Judit Forca, les tres representants del Natació Sabadell, aquest europeu que arrenca diumenge a la capital magiar i en què les de Miki Oca intentaran millorar aquella tercera posició d'ara fa un parell d'anys a les Picornell de Barcelona. Espanya, que tindrà com a grans rivals a la fase de grups a Itàlia i a Holanda. La resta seran seleccions més dèbils, com són Alemanya, França i Israel. La primera posició asseguraria un encreuament bastant assequible a quarts de final i, per tant, una via més segura cap a les medalles. Per la jugadora de l'Astralpool, per la boia Maica García, serà un campionat per gaudir, ja que, recordem, el bitllet per anar a Tòquio el tenen a la butxaca amb aquella medalla de plata aconseguida l'estiu al Mundial de Guangzhou.
Al final, bueno, quan parlem d'Europa tampoc és favoritisme. Ara mateix som les favorites perquè venim de fer una plata mundial i som les millors europees, no? Si posem a les Yankees al cap. Però, bueno, tampoc anem com partint de favorites, simplement anem a disfrutar d'aquest europeu, no tenim pressió perquè ja tenim aquesta plaça olímpica i volem guanyar aquesta hora, no et diré que no. Però, bueno, també és veritat que l'objectiu principal de l'any és Tòquio i és el que tenim més en ment, que, bueno, hem d'anar passet a passet i hem de passar l'europeu i anirem a per totes.
I també té el passaport per anar a Tòquio a la butxaca el combinat estatal masculí. En el seu cas, però, el principal escull al grup serà Hongria, perquè, com diem també, hi ha seleccions inferiors en aquest europeu, hi ha Malta i Turquia en el grup d'Espanya, dues seleccions amb un potencial, evidentment, inferior. El que acabi primer en aquest grup es veuria recompensat, i es veurà recompensat, de fet, amb l'accés directe als quarts de final, mentre que el segon i el tercer hauran de jugar una eliminatòria de vuitens. Encara no és oficial la convocatòria de la selecció masculina, perquè comença el campionat dos dies més tard, que no pas la femenina, però, si no hi ha sorpreses, hi seran dos jugadors novament de l'Astralpool, Edu Lorrio, el porter, i Sergi Cabanes. I una situació idèntica a la del femení, perquè tenen també el seu bitllet garantit per anar als Jocs Olímpics, han pujat en els dos últims grans campionats, recordem, la plata a Barcelona i la plata a Guangzhou, ja tenen, com diem, el passaport per anar a Tòquio, i un Sergi Cabanes que espera que hi hagi una certa ansietat entre de les seleccions que encara no tenen garantida aquesta presència al país nipó a l'estiu.
Sortiran a matar pel fet de lliurar-se d'aquest preolímpic, que és com l'ovella negra, per dir-ho així. Però jo crec que ens trobarem unes seleccions amb les quals diran, hi haurà molta ansietat. Crec que sí, ho donaran tot, però s'haurà quan es cometran més errors, i nosaltres, que anem una mica més no confiats, però sí que una mica més tranquils en aquest aspecte, podem aprofitar i podem dir, vale, realment us podem fer mal, i com no estigueu atents, us podem treure medalla.
Doncs veurem si treuen medalla, ho sabrem d'aquí a final de mes. Recordem, en aquest cas, que la competició de la Lliga Premat està aturada fins a principis de febrer per aquesta disputada a l'Europeu de Budapest. Els homes de David Martín, que no saltaran a l'aigua, com diem, fins al dimarts per estrenar-se en un partit assequible contra Malta. Les de Miki Oca, en canvi, debutaran abans en aquest Europeu de Budapest. Serà diumenge a 2:45 de la tarda, veient les cares també en un altre partit prou assequible, bastant assequible, contra França. Mig minut i arribarem al punt de 3:45 de la tarda. Hem de parlar ara d'handbol, perquè la primera nacional, l'OAR Gràcia, afronta demà un duel decisiu en les seves aspiracions per acabar la temporada entre els millors del seu grup, de la classificació. Els verdiblancs reben el carrer Bocaccio, l'equip que tenen just per sobre a la taula, és a dir, el Granollers B, el filial del conjunt granolleri. Els del Vallès Oriental van arrabassar la tercera plaça als graciencs en l'última jornada del 2019, i ara l'OAR, amb aquella derrota, recordem, contra el líder, contra el Sant Martí Adrianenc, necessita guanyar no només per recuperar aquesta posició, sinó també per no perdre pistonada amb els dos primers. Gerard Gomis, el tècnic de l'equip, pronostica un enfrontament molt ajustat.
És cert que jugar a casa al final sempre és un hàndicap, però trobo que serà un partit igualat i que si hagués de sortir a les cases d'apostes es pagaria el mateix per uns que pels altres.
Doncs màxima igualtat, així de clar ho ha exemplificat Gerard Gomis, una igualtat entre tots dos conjunts que s'ha reflectit també en les seves trajectòries durant la primera volta. Tots dos han punxat contra els dos primers, recordem, ho hem dit abans, Sant Martí Adrianenc, també el Sant Quirze, el segon, i en un parell més de partits, i tampoc hi ha gaire diferència en la mitjana de gols marcats, 32 i 31 respectivament, i en els encaixats clavats, 27. En tot cas, per Gomis, la cita de demà té tanta importància com qualsevol altra jornada.
El nostre objectiu segueix sent el mateix que a principi de temporada, no despenjar-nos. I el partit tornant de Nadal al final té la mateixa importància que el partit de Sant Vicenç. Ja no és perquè sigui el Granollers, i que a més doncs, de guanyar ens fiquem tercers empatats amb el Granollers, sinó perquè al final ja s'ha vist aquesta temporada, tots els punts compten, tots els partits compten.
Aquest Eduard Gràcia, Granollers B, última jornada de la primera volta de la Primera Nacional, arrencarà demà a les 6 de la tarda al pavelló del carrer Bocaccio.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I un dels molts esports que també des d'aquest cap de setmana es posa en marxa novament en el 2020 és el rugbi. Ho fa amb el Sabadell Rugby Club masculí com un dels dos equips que va marxar de vacances a Primera Catalana en plena de victòries. 2-2. L'altre és el Mataró. Ara els de Fran González reprenen la competició visitant el tercer. Un Badalona amb un balanç d'un triomf i una derrota. Oriol Ferran, jugador arlequinat, alerta que serà complicat veient especialment el resultat d'aquesta victòria.
Badalona ha guanyat de 70 punts a Buc, per tant ja sabem que com a mínim s'han posat les piles. Sí que van perdre la primera jornada ells contra Terrassa, però sembla que es volen reenganxar, són un dels candidats per arribar si més no a la fase final, als play-offs, i ens tocarà suar.
El partit es disputarà diumenge a les 12 a les pistes d'atletisme Paco Àguila de Badalona, i d'entrada la gran novetat serà la superfície sobre la qual es jugarà aquest duel.
És un camp de gespa natural, que això sempre ja és un canvi, que és un gespa artificial. El fet de jugar amb gespes naturals, que en aquest país doncs, no estan tan desenvolupades com en altres i acabes jugant pràcticament en sorra, ja et fa veure una mica com és la cosa.
Això pel que fa al masculí, jugant no a la Roureda sobre gespa artificial, sinó, com diem, a Badalona sobre gespa natural. El femení, amb aquesta denominació de Fem Vallès, després de fusionar-se amb el Granollers, enceta i estrena la segona meitat de la temporada a Segona Catalana, enfrontant-se al Fem Rugby, un equip al qual ja s'han vist les cares dues vegades a la fase prèvia, amb un bon rigor, especialment a la segona, guanyant el tercer, o el partit, en aquest cas, millor dit, pel tercer i quart lloc. Carla González, jugadora de l'equip, posa com a objectiu acabar entre les dues primeres, veient la progressió de l'equip aquesta temporada.
No crec que sigui molt més fort que nosaltres, és el que et deia, ja ho hem demostrat que podem arribar a ser millors o igualades a elles, però sí que és veritat que això depèn molt del partit, o sigui, els ànims de cada una. Per això intentem que l'exercici mental sigui el mateix que el físic, de no podem entrar al camp pensant que perdrem, o sigui, sempre anem a més. Però sempre procurem que les ments estiguin superconcentrades per donar el 100% de nosaltres, i això és el que intentem a tots els partits.
El duel entre el Fem Vallès i el Fem Rugby es jugarà, en aquest cas, a la Font Verda de Granollers. Recordem que alguns partits es juguen al Vallès Oriental, alguns altres a la Roureda. L'horari, el mateix que el del masculí, diumenge a les 12 del migdia. Queden 11 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Fem l'última aturada per la publicitat i a la tornada ho rematem tot plegat en bàsquet.
Tú podrías ser Batman, nunca podrías ser Superman.
Porque no hay que tener miedo al que dirán.
En el halcón milenario suena el Fari.
Siempre sé tú mismo, exhíbete como buen friki que eres.
Nos falta depilar perros para tenerlo todo.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Quarta temporada, mateixa filosofia. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió. Diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció. A Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Down, 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 da da da, 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 down, down, down. Shooting stars.
9 minuts de programa en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui divendres 10 de gener del 2020. Com us dèiem abans de la publicitat, ho rematarem avui tot plegat amb bàsquet perquè es torna a posar també en marxa la Copa Catalunya. Demà el Bàsquet Pia tancar la primera volta de la competició jugant a la pista del Navàs. Si us recordeu, els Escolapis van acomiadar el 2019 amb un regust ben amarg després de caure a casa contra el Castellbisbal el dia de la presentació dels equips i també amb el tècnic Jaume Prat desqualificat per dues faltes tècniques. L'aturada de Nadal, en tot cas, ha donat suficient marge als de Can Colapi per pair del tot aquella desfeta. Així ho espera, com a mínim, el jugador Escolapi Pere Tres.
D'ells no puc parlar perquè no conec quines dinàmiques tenen internes. Nosaltres tenim claríssim que hem d'entrenar i ho farem. Vull dir, entrenem més del normal aquestes setmanes de Nadal i espero poder arribar-nos, bueno, poder guanyar el primer partit i fer treure avantatge d'aquest peron.
I com dèiem, el rival de demà serà un Navàs, que tot i haver ascendit des de Primera Catalana el curs passat, està signant una primera volta com a mínim de notable, sisè classificat del grup, amb una jornada pendent encara per disputar i amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. La Pia, en canvi, és novena, és a dir, just per sobre de la zona de promoció de permanència, però de forma virtual. El Castellbisbal, que està ficat en aquestes places de perill, té un partit ajornat per jugar i podria superar la classificació als Escolapis. Per tant, els homes de Jaume Prat necessiten de veritat treure un bon resultat de Navàs. Ara bé, els precedents enguany del Bàsquet Pia contra els ascendits no són precisament els millors. Només una victòria contra el Tàrrega, derrotes contra l'Almeda i el Centre Catòlic L'Hospitalet. Per tot plegat, Pere Tres i la resta del vestidor ja saben de què va la cosa.
Tots aquests equips sempre, bueno, ja vas veure al principi de temporada com hem jugat contra l'Almeda, són equips que comencen amb molta moral, venen de baix i venen a destrossar-ho tot, i la veritat és que anar a Navàs mai és fàcil, són terrenys difícils, i bueno, espero que a veure si aquest peron de Nadal podem fer bons entrenaments i plantar-nos allà a començar amb victòria el 2020.
Doncs aquest partit entre el Navàs i el Bàsquet Pia, partit, com diem, de la 13a jornada de Copa Catalunya de bàsquet, arrencarà demà a les 8 del vespre.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I baixem un esglaó a Primera Catalana, però en aquest cas femenina, el grup 2. Avui hi ha derbi a les 10 de la nit al Pavelló del Sud perquè es veuen les cares l'Escola del Carme i el Sant Nicolau per disputar el partit corresponent a l'onzena jornada de Lliga. Les carmelites, que jugaran, com diem, com a locals, ocupen la penúltima posició del grup, mentre que el Sant Nicolau és el sisè. En les últimes hores, el nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López, ha pogut parlar amb els dos entrenadors de tant de l'Escola del Carme com del Sant Nicolau abans d'aquest derbi d'avui.
Què és el que més destacaries del vostre rival? Víctor de Arana, entrenador de l'Escola del Carme.
És un rival que ja vam jugar a pretemporada, és un rival que a sobre aquest any està fent una bona temporada, jugadores, una mescla de jugadores veteranes i joves, molta qualitat, una molt bona entrenadora, jugant amb molt de ritme, una molt bona base. A mi és un equip que personalment el que hem vist ens agrada molt.
Gemma Lorente, entrenadora del Sant Nicolau.
L'Escola del Carme és un equip que, bueno, ja ens vam enfrontar amb ell a la pretemporada, al setembre, i penso que és un equip dur, tot i que jo crec que és enganyós que vagi a la zona de taula ara mateix a la zona baixa, però és un equip que és molt lluitador i que no dona res per perdut, i jo crec que serà un partit duríssim, perquè els derbis a més tenen aquest component emocional de més, i jo crec que serà un partit a cara de gos.
Quines seran les claus per obtenir la victòria?
Doncs en el nostre cas intentar tancar-ho, perquè estem rebent massa punts, la nostra defensa no està sent sòlida, i un dels punts que estem intentant treballar, reforçar més a les sessions d'entrenos, aquesta, intentar darrere estar més sòlides en l'1 contra 1, en la solidaritat defensiva, i crec que si no aconseguim deixar el Sant Nicolau amb una anotació baixa no ens en donem la victòria.
Jo crec que és important que controlar sobretot el joc interior, tot el que és el rebot, jo per mi és clau. Si nosaltres controlem el rebot tant, o sigui, sobretot defensivament, per a l'hora de no donar segones opcions al rival i poder sortir ràpid nosaltres, jo crec que això és una de les claus.
Com afronta l'equip aquest derbi?
Bueno, amb ganes, amb motivació, òbviament, sempre ens agrada sumar, però més amb els partits, amb els clubs de la ciutat. Ja vam poder sumar amb el Club Natació i ara doncs esperem fer-ho amb el Sant Nicolau.
Bueno, jo crec que aquests partits s'afronten amb moltes ganes. L'únic que, bueno, és especial perquè acaba sent un derbi de la ciutat on la majoria de jugadores doncs es coneixen. I això li dona doncs aquest plus més, no? Però en definitiva nosaltres hem de ser conscients de que és un partit més que hi ha a la lliga, que hem d'intentar sumar-lo i aquest és la realitat, no?
Quin és l'objectiu que es fixa l'equip de cara a final de temporada?
Seguir anant partit a partit, treballant i òbviament intentar guanyar-los tots. Si no pot ser, doncs, bueno, seguir treballant per arribar al final bé, per si no podem salvar-nos del play-out, afrontar-lo amb les millors garanties possibles. Però ja et dic, tranquil·litat, partit a partit, encara queden dos partits de la primera volta, tota la segona, calma.
A mi tampoc m'agrada parlar d'objectius a llarg termini. Jo sempre al meu equip li he dit que bueno, jo, el meu caràcter és de guanyador i intentar sempre estar el més a dalt possible, no? Ara que acaba la primera volta i veient el que hem fet fins ara, pues, i veient els rivals una miqueta, jo penso que el nostre objectiu ha de ser estar doncs, entre els 4 o 5 primers.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos minutets i arribarem a les 3 de la tarda. Aquesta era la prèvia, com diem, del derbi entre l'Escola del Carme i el Sant Nicolau de la primera catalana femenina de bàsquet, que s'ha de disputar avui a les 10 de la nit al pavelló del sud d'aquí de la ciutat de Sabadell. Acabarem el programa d'avui, acabarem la setmana fent un parell de punts més breus d'entrada per dir que Iker Pajares ha accedit a la segona ronda del Tournament of Champions de Nova York. L'esquaixista local s'ha imposat aquesta matinada al malaisi Ivan Lluent en un partit que ha durat 4 sets i poc més d'una hora, 69 minuts. Com diem, el marcador ha estat de 11-8, 12-10, 5-11 i 11-9. El seu rival a setzens de final serà l'egipci Karim Abdel Gawad, número 4 del rànquing PSA. El partit començarà dissabte, en aquest cas, a 6:45 del vespre, hora d'aquí, en un emplaçament brutal, com és la gran terminal de Nova York, en una pista de vidre que s'ha muntat especialment. I debut en victòria també d'Aleix Gómez a l'Europeu d'handbol. Espanya es va sobreposar un mal inici per superar i al vespre Letònia per 33-22. Amb 4 gols de l'extrem sabadellenc del Barça, segon màxim anotador de l'equip de Jordi Rivera. El següent partit serà més complicat contra Alemanya demà a 6:45 de la tarda, jugant-se tots dos la primera plaça del grup C. Nosaltres marxem, posem el punt final a aquest Hotel Suís d'avui divendres 10 de gener del 2020 que hem fet possible amb el Toni González a les vies de so, el Sergi Parc i el Kevin López a la redacció i servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Ja ho sabeu, diumenge a les 12 teniu una cita amb la 94.6 amb el Sabadell en joc i aquest partit entre el Club Deportivo Castellón i el Centre d'Esports Sabadell. Ens hi posarem des de 11:45. Que vagi molt bé aquest programa, en uns minuts també a les xarxes socials. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.